Molt bona tarda, són les dues pros i contres de la reducció de la jornada laboral.
Notícies migdia. Núria García.
Majoritàriament, la jornada actual és de 40 hores setmanals, és a dir, de 8 hores diàries, però el govern espanyol vol reduir-la a les 37 hores i mitja. Els sindicats secunden la mesura i, fins i tot, van més enllà i proposen anar cap a les 35 hores setmanals. Per la seva part, la patronal hi recela per una possible baixada, diu, de la productivitat i un augment de l'absentisme. Alicia Bosch és la presidenta del CIESC i Esther Espigarés, secretària comarcal de la UGT.
Les empreses han de generar beneficis, perquè al final no perdem de vista que les empreses són les que al final són molt, hem de ser molt resilients, perquè ara que toca, ara un input amb energies, ara que toca, pues una guerra no sé on que ens està fent, ara que toca. O sigui, una cosa és que les empreses han de donar beneficis.
Igual que hi ha mecanismes a l'Estatut, quan l'empresa va malament, per no acollir-se al conveni col·lectiu, sí, o per reduir els salaris, sí, perquè no existeixen mecanismes, al contrari, que quan hi hagi uns beneficis també repercuteixi als treballadors i treballadores.
Els sindicats majoritaris situen la reducció de la jornada com una de les principals reivindicacions de cara al pròxim 1 de maig. A banda d'aquesta qüestió, durant el Notícies Migdia també farem repàs del que ha donat de si el primer dia de campanya electoral, recordarem el bombardeig de Guernica i us explicarem com serà el concert del Xiula aquest diumenge a la Faràndula. Ho farem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Daniel Cáceres des del Transmet. Bona tarda.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un divendres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I també força tranquil·litat a les carreteres catalanes. A aquesta hora només hi ha una incidència a la C-451, on s'està donant pas alternatiu a l'altura de Llobera a conseqüència d'un accident.
La notícia del dia.
És factible reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals com a màxim? Aquesta és la pregunta que han intentat respondre avui el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, i la Unió General de Treballadors, la UGT, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
D'una banda, el sindicat defensa que així milloraria la qualitat de vida dels treballadors i, de l'altra, la patronal alerta que la productivitat de les empreses se'n podria veure afectada.
El denominador comú entre les dues posicions és que cal abordar aquesta reivindicació històrica, però els camins es bifurquen a l'hora de decidir com fer-ho. La proposta de la UGT és establir un decret llei que serveixi de base per tots els treballadors de Catalunya i blindar així aquest nou dret a través d'un marc legal. Esther Espigares és la secretària comarcal del sindicat al Vallès Occidental.
Si no tenim una base legal que cobreixi aquesta necessitat de que puguin agafar-se el que diu la llei per poder tirar-ho endavant, perquè el sindicat no està allà present, perquè la llei ens limita a entrar, anirem malament. Llavors,
no,
primer s'ha de cobrir
està conveni,
això.
Està el conveni.
Sí, però, i cuidao amb el conveni, també. Perquè tinc molts exemples de que hem arribat a acords al conveni i després no s'han acabat complint.
En canvi, Alicia Bosch, la presidenta del CIESC a Sabadell, considera que això no és just i que s'ha de negociar cas per cas.
No estem d'acord que ens vingui per un decret global que afecti en conjunt la població activa. Entenem que això és cabdal que baixi a les nostres taules de negociació col·lectiva, perquè si ens treuen, ens van traient per decrets, lleis, àmbits de negociació, què ens quedarà?
Un dels altres peros que ha esgrimit Bosch és que amb menys hores de feina, menys productivitat podria haver-hi a les empreses. Una hipòtesi que Espigares ha negat perquè, segons ha assegurat, la intel·ligència artificial cobriria aquest buit. Tot plegat a menys una setmana per l'1 de maig, el Dia del Treballador, i recordar que aquí a Sabadell hi ha una convocatòria a Plaça Espanya a les 11 del matí.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Sabadell.
El PSC guanyaria folgadament les eleccions al Parlament del 12 de maig amb una forquilla d'entre 40 i 47 escons, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. També es confirmaria la lluita entre Esquerra i Junts per la segona posició, tot i que els republicans partirien amb un cert avantatge. Esquerra es mouria entre els 31 i els 37 diputats, mentre que el partit de Puigdemont n'aconseguiria entre 28 i 34. El CEO també revela que el Partit Popular se situaria com a quarta força, que Aliança Catalana tindria opcions d'irrompre la cambra catalana amb dos escons i que Ciutadans en quedaria fora. El sondeig s'ha fet una setmana abans de l'inici de la campanya que ha arrencat oficialment aquesta mitjanit i, per cert, la Junta Electoral Central acaba d'informar que s'amplia un dia més el termini per dipositar el vot per correu de les eleccions al Parlament Europeu i ara la data límit serà el 6 de juny de 2024. Per tant, el divendres abans que se celebrin aquests comicis europeus. Però aquí, a Catalunya, el candidat socialista Salvador Illa ha omplert de gom a gom l'interior de Fira Sabadell. Més de 1.600 persones han assistit a l'acte d'obertura de campanya que ha tingut una absència important, la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Sánchez, recordem, va cancel·lar la seva agenda política gairebé 24 hores d'aquest míting a Sabadell a causa de les acusacions que va rebre la seva dona per part del sindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Un fet que ha centrat bona part dels discursos exposats a Fira Sabadell aquest dijous a la tarda, sobretot el de Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, que ha condemnat especialment el modus operandi del col·lectiu.
Pero lo que no se puede hacer nunca es intentar derrocar gobiernos democráticos con la mentira, con el insulto, con la vejación. Con eso no se puede jugar. No podemos hacerlo. Y tenemos que decir que tienen que parar. Mirar, presidente Pedro, ninguno de los que estamos aquí te podemos decir hasta cuánto tienes que aguantar. Pero sí que te podemos decir que todos y todas los que hoy estamos aquí tenemos toda la fuerza y toda la determinación para luchar por este gobierno que es el gobierno del progreso.
Per la seva banda, Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme i qui ha substituït la vacant de Sánchez en l'acte del PSC, ha elogiat la tasca del presidencial de Salvador Illa durant la pandèmia, tot assegurant que està més que preparat per governar Catalunya.
Però jo recordo amb molt d'orgull veure tallar durant mesos sense sortir del teu despatx, impulsant el que va ser una gran reacció de país, del que ens anem de sentir molt orgullosos. Allò et va avalar moltíssim. Alguns et coneixíem d'abans, però allò et va catapultar. I, per tant, ara ha generat les condicions perquè tu puguis ser el proper president de la Generalitat.
La sanitat pública seria una de les prioritats d'Illa en cas de guanyar les eleccions el 12 de maig, tal com ha exposat ell mateix davant aquest miler de persones. Ara bé, una de les altres qüestions que abordaria amb urgència, ha dit, és l'habitatge, tot amb el consens de les administracions locals.
Sense els ajuntaments no es fan polítiques efectives. Al marge dels ajuntaments no transformarem Catalunya. Els ajuntaments no són una administració al servei de la Generalitat de Catalunya. Són una administració al servei dels ciutadans i ciutadanes dels seus pobles i ciutats. I han de tenir no només respecte, sinó que se'ls ha d'escoltar i confeccionar conjuntament.
El candidat a la reelecció per Esquerra, Pere Aragonès, celebra que Junts assumeixi les propostes republicanes. Ho ha dit en al·lusió a la cancel·lació del deute amb l'Estat que l'expresident Carles Puigdemont ha presentat avui.
Aragonès ha tirat de sarcasme i ha recordat que Esquerra fa mesos que va proposar un finançament singular per acabar amb el dèficit fiscal a Catalunya.
Benvinguts al club. És a dir, hem estat defensant la negociació i ens deien que s'havia de confrontar. Molt bé, ara passem a assumir la negociació. Perfecte. Vam defensar el finançament singular i ens van dir que era una proposta partidista, que era retornar a no sé quin any. I al cap de 6 setmanes, doncs, passa a ser la gran proposta estrella. Em sembla molt bé que es vulgui cancel·lar el deute amb l'Estat, però ja ho hem començat a fer. la cancel·lació del deute del FLA és un gran acord que ha aconseguit Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez. Per tant, en tot cas, esperarem les properes 6 hores a veure quina és la proposta que fem que passa a ser assumida.
En aquest sentit, l'exalcalde i exconseller de Territori, Juli Fernández, ha fet una crida perquè els catalans tornin a fer confiança al seu partit i ha apuntat el perquè.
I aquestes eleccions del dia 12 de maig van de que la majoria de la gent continuï tenint un govern que miri per ells, un govern que posi per davant de personalismes, que és el projecte de Puigdemont, o per davant d'Espanya, que és el projecte d'Illa, Catalunya i la seva gent.
Fernández, número 13 de la candidatura encapçalada per Aragonès, ha participat aquest dijous en l'encartellada que Esquerra ha fet al racó del Campanar per donar el tret de sortida a la campanya. També hi ha participat l'altre sabadellenc que forma part de les llistes d'Esquerra Republicana per el 12 de maig, Mingú Massaguer, que hi va de número 75. Massaguer ha reivindicat la gestió dels republicans al capdavant de la Generalitat.
Mostra de tot això que nosaltres hem fet, ho tenim recentment en dos projectes que, per exemple, el divendres passat es van signar, que va ser la reindustrialització, per dir-ho d'alguna forma, dels tallers antics de la Nissan. I un tema molt important és l'acord que es va signar el 2022 sobre el Plan Nacional de la Indústria.
Ara en parlàvem, en el primer dia de campanya, Puigdemont ha presentat el seu programa electoral i un paquet de mesures que impulsarien els primers 100 dies si és investit president.
Sí, d'una banda, el candidat de Junts s'ha compromès a elaborar una proposta de cancel·lació del deute públic de la Generalitat en mans de l'Estat i establir un mecanisme anual de compensació per a futurs exercicis. I de l'altra, ha condicionat els pressupostos de l'Estat a una modificació de la LOFCA que exclogui Catalunya del sistema comú i sigui cedit el 100% dels tributs. Des de Sabadell, la número 21 de la candidatura, l'exconsellera i exregidora Lourdes Ciuró, ha situat la formació com l'única que pot donar a Catalunya tot allò que necessita. Per això Ciuró apela al vot independentista, però també a aquells catalans que no ho són.
Votar Carles Puigdemont, votar Junts, és reforçar el país, és reforçar Catalunya i els catalans. Votin a qui votin, siguin o no siguin independentistes. Per tant, reclamem el vot de totes aquelles persones que volen que Catalunya vagi millor, que torni el bon govern i que podem recuperar tots aquells recursos, finançament, infraestructures i accions per Catalunya en benefici dels catalans i les catalanes.
I en aquest sentit, la sabadellenca considera que el lideratge de Carles Puigdemont pot ser determinant el pròxim 12 de maig.
Un lideratge clar per tornar el bon govern al país, un lideratge que apuntali, a més amb un bon resultat, els nostres 7 diputats a Madrid per aconseguir unes negociacions fermes en els pressupostos generals de l'Estat, per exemple, perquè retornin tot aquell greuge fiscal que venim patint secularment i que són recursos que generem els catalans i que no tornen. Per tant, votar Puigdemont vol dir reforçar també amb una força guanyadora els 7 diputats de Madrid.
I defensa que la via de la negociació amb el govern espanyol ha de ser la direcció a seguir. Junts per Puigdemont va obrir la campanya a Sabadell amb un acte al Parc Catalunya on van desplegar una gran pancarta groga amb el lema Catalonia is not Spain.
Vox es presenta a les eleccions del 12 de maig sota el lema en defensa pròpia, assenyalant els aspectes que al parer de la formació d'extrema dreta han provocat les polítiques independentistes.
A Sabadell, els regidors de l'Ajuntament, Núria Cacio i César Gil, han estat acompanyats de Manuel Acosta, portaveu de Vox al Parlament, en un inici de campanya que s'ha fet a la plaça Picasso, al barri de Campoamor. Acosta ha especificat per quines raons lluitaran el 12 de maig.
En defensa de nuestros barrios, que están tomados por la delincuencia y la inmigración ilegal. Salimos en defensa de nuestra industria, salimos en defensa del sector primario, de la agricultura, de la ganadería. Salimos en defensa, en definitiva, de la prosperidad, de la libertad y del futuro de nuestra sociedad, de nuestra Cataluña, una Cataluña...
Des de Vox es mostren optimistes després dels ascensos aconseguits tant al Parlament com als municipis. En aquest sentit, asseguren que surten a guanyar.
La presidenciable de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, adverteix que les eleccions no són un plebiscit sobre si torna Puigdemont ni tampoc sobre Pedro Sánchez.
La candidata ha dit que gent de molts partits ha patit l'ofert com ara la dona del president espanyol. Per això ha considerat ofensives les acusacions de tacitisme contra Sánchez. En una roda de premsa a EFE, la líder dels Comuns també ha interpel·lat el candidat del PSC, Salvador Illa, perquè aclareixi si arribaria a un acord amb Junts per governar i sobre els temes en els quals volen incidir durant aquesta campanya i a la habitatge. La sabadellenca Eva Garra, número 36 de la llista de Comuns Sumar, en parlava ahir durant l'acte d'inici de la campanya a la ciutat.
abogamos por tener el mayor parque público de viviendas, tanto de arrendamiento como de vivienda pública para compra, y también proponemos que se regulen los alquileres de temporada, porque se han convertido en la puerta de atrás para saltarse la ley de la vivienda.
La sanitat i l'educació seran altres de les línies mestres del programa electoral de la formació per al 12 de maig.
I el feminisme ens ha entrat la primera roda de premsa de campanya per part de la CUP.
Els anticapitalistes defensen que el feminisme és més vigent que mai i han carregat contra l'extrema dreta per voler desviar el focus. Laia Estrada és cap de llista de la CUP.
Ara mateix estem enmig d'una ofensiva reaccionària, una ofensiva masclista, retrògrada, que el que fa és intentar que tot allò que s'ha aconseguit gràcies a la lluita feminista es tiri enrere. Nosaltres, avui, la CUP Defensem la Terra, som aquí per dir que no estem disposades a retrocedir, que davant d'aquesta ofensiva reaccionària, misògina, masclista, LGTBI-fòbica, nosaltres som aquí per respondre amb més feminisme.
També ha situat com a claus les propostes per enfortir els serveis públics com la sanitat. I Ciutadans es mostra com una alternativa per aturar l'independentisme i el suport que rep des del govern espanyol.
Sí, de fet, el lema de la campanya és "Atura'ls". La imatge hi apareixen Carles Puigdemont i Pedro Sánchez donant-se la mà. Héctor González és el coordinador local de Ciutadans.
Que hay una alternativa posible, que hay otra manera de poder enfocar las cosas en Cataluña, de parar un poquito toda la situación que estamos sufriendo muchos catalanes. Representamos a todo ese grupo de personas, a todo ese grupo de catalanes que quieren hacer las cosas de manera diferente y que están sufriendo las consecuencias de todo lo que estamos viviendo a causa de toda la serie de pactos entre el gobierno y los separatistas, ¿no?
Ciutadans va donar el tret de sortida de la campanya des de la plaça de la Concòrdia. Hi havia els exregidors presents als últims números de la llista, Joan García i Ramon García.
Alejandro Fernández serà a Sabadell dilluns que ve, acompanyat de la secretària general del PP, Cuca Gamarra.
Finalment, no visitarà la ciutat el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, tal com estava previst, a l'espera del que comuniqui dilluns Pedro Sánchez, que ha d'informar sobre si es manté o no al capdavant de la presidència del govern. Ahir, durant l'acte d'obertura de campanya, el candidat dels populars demanava tant a Sánchez com a Puigdemont que pleguin.
A los dos, que no duden, que sean resolutivos, y que si el lunes se largan los dos, tendrán todo nuestro apoyo y comprensión.
L'acte de Fernández i Gamarra a Sabadell es farà a l'Hotel Verdi a partir de 7:45 del vespre.
Eleccions al Parlament de Catalunya.
Anem a d'altres temes del dia, quan són les 2:18. Avui a Sabadell es commemora el 87è aniversari del bombardeig de Guernica. Quan faltin 5 minuts per 3:45 de la tarda, sonaran a Guernica i a Sabadell les dues sirenes d'alarma que estan agermanades i que donen el tret de sortida a un acte per la pau i la memòria, Elena Molist.
Sí, a aquesta hora també es farà un minut de silenci a la plaça Sant Roc, on hi assistiran previsiblement els regidors i l'equip de govern de l'Ajuntament de Sabadell. Però com és que Sabadell i Guernica estan agermanades? Ho explica la regidora de Drets Civil, Sílvia García.
Tot això es va descobrir fa pocs anys gràcies a les investigacions del Museu d'Història en el fons de l'Arxiu Històric de Sabadell, que va motivar la realització d'aquesta iniciativa. I, per tant, des de l'Ajuntament vam consolidar aquesta proposta com una activitat que valia la pena fer cada any. Com a ciutat, aquest acte és un acte molt important degut a la història singular de les sirenes que ens agermana amb Guernica amb el refons d'aquests fets històrics que convé recordar.
En el marc del mateix programa, en recorda el bombardeig, demà s'estrena al Teatre Principal l'obra Una nova primavera, història de les brigades internacionals, amb Ivan Campillo i Eva Clemente a l'escenari.
I en marxa una campanya de micromecenatge per fer realitat el primer atlas il·lustrat dels gegants i les bèsties de Sabadell. La llibreria cooperativa Malapesa encapçala el projecte. Karen Madrid, bona tarda.
Bon dia. L'objectiu és acostar al gran públic l'obra que Sílvia Oladell va idear pel seu fill. Eudal Griera, portaveu de la cooperativa, assenyala les fortaleses de l'Atlas.
És un llibre internacional, però inclusiu, perquè de manera que especialment els infants poden entendre visualment i amb poca lletra, amb algunes parts de lletra, diguéssim, majúscula, etc., poden llegir, poden entendre molt més, però és un llibre que conté informació que pràcticament no trobes, o sigui que no tens, encara no està a l'abast i ordenada com ho està en el llibre, etc., etc., no? Per tant, és un document inèdit i alhora és una eina de difusió i d'això, internacional i de relleu, no? I tant.
L'Atlas comptarà amb 24 il·lustracions i tindrà una edició ecològica de quilòmetre zero. A través de Goteo necessiten recaptar o 8.000 euros per publicar-ne 500 exemplars o 11.000 per fer-ne una partida més llarga.
El grup de Tintinaires de Sabadell i Promoció Econòmica recorden avui el 60è aniversari de la traducció de l'obra d'Hergé al català. Ho farà amb una taula rodona a l'auditori de la cooperativa Bacus amb els experts Jacint Guillem, Joan Manuel Soldevilla i Antoni Dalmases.
Els experts posaran sobre la taula les raons per les quals Tintín va arrelar més a Catalunya que a la resta d'Espanya o altres països d'Europa. Una d'aquestes raons és que era la primera obra infantil traduïda al català després de dècades de franquisme. L'altra és la qualitat de la traducció, com apunta Jacint Guillem.
I ho va fer d'una manera fantàstica, meravellosa. Vull dir, molt millor que no pas la castellana. Hi ha qui diu que el Joaquim Ventalló va ser un mal traductor, perquè va millorar els textos del propi Hergé. Els va fer més atractius. Una de les grans virtuts dels àlbums de Tintín en català són els exabruptes, els renecs, els insults del capità Haddock, que són una cosa autènticament divertida.
La taula rodona Tintín 60 anys parlant en català sota la moderació del periodista Albert Beorlegui arrencarà a les 7 de la tarda.
Sabadell valida una butlleta guanyadora del sorteig de la Bonoloto.
Es tracta d'una butlleta de segona categoria venuda al punt de venda del número 28 del carrer de Mostentes, a Can Rull. Cada encertant n'hi ha hagut un total de 4 en el sorteig del 25 d'abril. S'ha endut un premi de 31.700 euros.
Mentrestant, a Terrassa s'ha venut el segon premi del sorteig de la Loteria Nacional.
El número premiat és el 50.020, corresponent al sorteig de dijous. La butlleta s'ha venut a l'establiment del número 15 de l'avinguda Josep Tarradellas de Terrassa.
Mor el torero sabadellenc Manuel Aguilera Marín, als 83 anys.
Veí de Sabadell des dels 17 anys i lampista de professió, Aguilera Marín va estar tota la seva vida vinculat al món del toreig i va prendre l'alternativa als 74 anys. També va ser mentor de figures tan reconegudes com Finito de Córdoba, també natural de Sabadell. Manuel Aguilera Marín serà acomiadat en els pròxims dies en una cerimònia íntima a la ciutat.
I les festes majors dels barris de Sabadell comencen amb la del Torrent del Capellà, que aquest any s'allargarà fins al dimarts 1 de maig. A hores d'ara, l'associació de veïns acaba d'engalanar els carrers tot mirant el cel, i és que les previsions per aquest cap de setmana són de pluja. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda, així és. La pluja amenaça de cancel·lar la primera de les activitats del programa, l'excursió a la salut, tot i que seria l'única. Segons el Mariano Molina, president de l'associació de veïns del Torrent del Capellà, en cas de pluja, la resta d'activitats de carrer es traslladaran a la sala polivalent del nord, on es podran realitzar sense problema. El programa d'activitats, molt semblant al de l'any passat, afegeix com a novetat un contacontes a càrrec del Centre de Normalització Lingüística i proposa el dimecres com a dia fort amb jocs infantils, paella popular, festival de música i focs artificials. Activitats per totes les edats, però que cada vegada atrauen menys el jovent.
Yo le he comentado este año a los del carnaval. Oye, ¿qué queréis hacer o podéis hacer en la fiesta mayor? Y no me saben decir esto. O mira, o una discoteca al aire libre, ¿no? Con focos de eso o algo. No me saben decir. Y mira que la comisión de fiesta estaría dispuesto a que para hacer un acto de jóvenes, depende de lo que suba económicamente, estaríamos dispuestos a subirlo.
L'envelliment de les directives de les associacions de veïns és un problema que, segons Molina, afecta a tots els barris, on cerquen relleu generacional.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca la l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera, no facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Cinc minuts per arribar al punt de dos quarts, pujada de la taxa d'atur a Catalunya.
Tot i que és més baixa que la de fa un any, la taxa d'atur de Catalunya ha encet el 2024 amb una pujada de 3 dècimes. Des del mes de gener, el total de desocupats ha crescut en 12.800 persones, arribant a sumar 300.996 parats al país. Al conjunt d'Espanya, la taxa d'atur ha pujat en 5 dècimes, i és que, segons les dades publicades per l'enquesta de població activa, l'augment de contractacions durant la Setmana Santa no han compensat la pèrdua de llocs de treball.
Desconvocada la vaga de les presons.
Govern i sindicats han arribat a un acord que implica millores laborals i de seguretat per als treballadors penitenciaris per valor de 30 milions d'euros, aproximadament. La vaga s'havia convocat arran de la mort el mes de març d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús.
Azteoir presenta també una querella contra Begoña Gómez per un suposat delicte de tràfic d'influències.
L'entitat diu que el seu pas complementa les denúncies interposades ja a la Fiscalia Europea i la Fiscalia General, tot plegat mentre simpatitzants del PSOE es concentraran aquest dissabte davant la seu de Ferraz per mostrar el seu suport al president Sánchez.
Cultura.
He sentit que el meu cos ja està conquerit. Des de ben endins ja
Baby sortit. Nova és la cançó que estem escoltant ara de fons i també el títol del nou disc dels Xiula. Es tracta del seu 7è treball i també un dels més diferents que han publicat mai.
Ricky Arjuna, un dels 4 membres del grup, ha explicat en una entrevista al Matí que tenien ganes de canviar d'aires i explorar nous temes.
Sempre fem discos temàtics, havíem pujat a un cim a fer concerts, havíem anat pel món, havíem entrat a dins del cos humà, ens havíem centrat en la paternitat, maternitat, i ara pues, teníem ganes de fer alguna cosa com encara més arriscat, que era dir, anem a fer una criatura, no? En el moment en què estem, de tecnologia superavançada, intel·ligència artificial, etc., anem a intentar fer una criatura que pugui sobreviure en aquest món d'avui en dia, que està bastant, bueno, bastant valente, no?
Tot i això, continuen caracteritzant-se per tenir un estil directe i gens infantilitzador a l'hora de transmetre les moralines de les cançons.
Nosaltres el primer que volem transmetre és veritat, no? És el que ens està passant, és transparentar les coses. I el segon és no infantilitzar ni amb el llenguatge ni amb simbologia. Per tant, el missatge ve directe.
El grup el presentarà aquest diumenge a les 12 al Teatre La Faràndula. Si voleu anar, encara sou a temps de comprar les entrades anticipades a través de la seva pàgina web o de La Faràndula. Si en queden, també es podrà fer a taquilla.
El temps.
Sembla que el cap de setmana, després de la treva d'aquest divendres, estarà marcat per les precipitacions. Ens ho confirma el Lluís Mi Pérez. Endavant.
Temps, de mica en mica, tornarà a ser una mica més esvalotat al llarg de les immediates hores. De fet, a hores d'ara ja comencen a créixer una altra vegada. Els núvols van deixant ja els primers ruixats al Pirineu Lleidatà i al llarg de les immediates hores a gran part de les muntanyes del prelitoral, sobretot el de Barcelona i el de Tarragona, també a les planes de la Catalunya central o, sobretot, al Pirineu i Prepirineu acabaran espetegant alguns ruixats. Al llarg de la tarda avançada i cap al vespre, algun xàfec també afectarà les comarques de l'Ebre i les de Ponent, amb alguna tempesta localitzada. I, en canvi, més clarianes a la costa i prelitoral, sobretot la plana de Barcelona i de Girona. El cap de setmana ja serà més regirat. Demà al matí amb tempestes a les comarques de Tarragona i la pluja abundant al Pirineu Lleidatà. El diumenge la pluja més destacable la tindrem a les comarques gironines i també compta amb la traca de tempestes que hi haurà entre demà a la tarda i el matí de diumenge a les comarques de la costa i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Menys d'un minut per dos quarts de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem amb més informació dilluns a partir de les 2. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.